Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. Lloret de Mar és la seu, avui, d'un campionat territorial de natació adaptada a les comarques de Girona. Hi participaran unes 180 persones amb discapacitat intel·lectual vingudes d'arreu de la província, provenen d'una desena de centres d'educació especial. La competició constarà de diferents proves i distàncies amb estils de natació com crol, braça, esquena i papallona. A més, també hi haurà relleus i proves adaptades que consistiran en caminar a l'aigua o flotar. La competició, que ja fa 29 anys que es du a terme i es fa per segon any consecutiu a la vila, se celebrarà avui a la piscina de Lloret. L'organitza ASEL, la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb el suport d'Especial Olímpics i de l'Ajuntament de Lloret, entre altres. D'aquí a uns minuts ampliarem la informació parlant d'una banda amb Lluís Gratacós de l'ASEL i d'altra banda amb Ricard Salinas, el director de la piscina de Lloret, que valorarà el fet de ser-ne a la seu i també parlarem amb ell de les campanyes solidàries en les que participen aquests dies. Molt bon dia a tothom. Avui és dijous, 12 de desembre, i el que fem a continuació és presentar la resta de continguts del Bon Dia, Bona Hora d'avui. Els avança en Josep. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. La Creu Roja fa una crida als veïns, com cada any per aquestes dates, perquè col·laborin amb la campanya Cap Nen Sense Joguina per a Famílies Sense Recursos. En parlarem amb Norma Ribas, de la Creu Roja de Blanes, Lloret i Tossa de Mar. Detallarem els actes que es fan aquest cap de setmana a Lloret per a la Marató de TV3. N'hi ha de tot tipus. Ens fixarem especialment en la caminada per la costa del centre excursionista i en la cursa i xocolatada de la llar d'infants Marinada. Entrevistarem la Cristina Garrido, mare d'un nen, en Dani, amb una malaltia minoritària, la síndrome d'Angelman. Acabarem recordant que avui hi ha sessió de cineclub en què es projecten Tres cares. És una cinta de l'iranià Jafar Panahi, una pel·lícula rodada en la clandestinitat i premiada a Canes pel seu guió.
Doncs això és el que us volem explicar al llarg de la propera hora, a banda de la previsió del temps i també de l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia, Bona Hora, un programa que han preparat Rosa Giral i Moisès García, i qui posa veu aquí en directe som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Avui tenim més sensació de fred de la que teníem ahir, potser, tot i que les temperatures són similars. Miquel Bernis, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí la temperatura és una mica més alta que ahir, però es deixa sentir més el vent i això fa que la sensació tèrmica sigui similar o fins i tot més baixa. Avui esperem un dia hivernal, amb temperatures que es quedaran curtes, tant com ahir o fins i tot una mica més, i a més amb aquest vent moderat que anirà més amb el pas de les hores. Aquesta tarda es deixarà sentir amb cops de 30, 40, 50 km per hora fins i tot en alguns moments, i per tant això afavorirà la sensació de fred. Un altre dia mig ennuvolat, avui no repetiran les pluges d'ahir, però sí que tindrem estones de cel mig tapat i fins i tot cobert en alguns moments. De cara als pròxims dies, demà esperem que el vent encara bufi més fort en moltes comarques. Hi haurà de fet una situació de ventades molt fortes en comarques del centre i del sud de Catalunya. A la selva marítima sembla que quedarem al marge dels cops de vent més violents i que com a molt tindrem les mateixes ratxes de 30, 40, 50 km per hora que ja hi haurà al llarg d'aquesta tarda. A mesura que avanci el divendres, el vent anirà perdent força i al cap de setmana l'esperem més tranquil en tots els sentits, amb més clarianes, tant dissabte com diumenge sobretot, amb poc vent i amb temperatures que pujaran clarament. L'entrada d'aquest vent de ponent farà que a partir de demà sobretot i a l'inici del cap de setmana les temperatures pugin per sobre dels 15 graus al migdia i l'ambient sigui força més suau que el que hem tingut en molts moments d'aquesta setmana.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I si fem un cop d'ull ara al que marquen els termòmetres, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, ara mateix aquí a Lloret tenim 4 graus i mig i la humitat al 93%. Això és als afores, ja ho sabeu, aquí al centre una mica més elevada, 7 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Sense permisos imminents. És el que titula avui El Punt, en aquest dijous 12 de desembre, la seva portada, que explica que la qualificació de segon grau fa que els nou presos polítics no tinguin cap permís fins que no compleixin una quarta part de la pena. La decisió obre noves discrepàncies entre Esquerra i Junts per Catalunya. És el titular del dia pel Punt avui, mentre que el Diari de Girona també ho porta en portada, però amb un titular ben petitó, en què diu que les presons descarten sense unanimitat la seva i llibertat pels líders del procés. El titular principal del Diari de Girona és que el cost de la plantilla de la Universitat de Girona es dispara un 9,9% en només 2 anys. Dels 100 milions de pressupost per l'any que ve, 75,4 es destinen a pagar sous. El 2020, la despesa de personal, que ja va pujar un 5,4% el 2019, creixerà un 4,5%. D'altra banda, també és notícia destacada Cop a l'art de la Franja. Ho llegim al Punt, que explica que el jutjat ha ordenat el retorn immediat de 111 obres dipositades a Lleida. A la imatge, el frontal de Sant Vicenç de Tresserra, que és una de les obres més importants del conjunt que reclama Aragó. Més titulars a la portada del Punt. La mort de Guillem Agulló en pel·lícula. Carlos Marquès Marcet dirigeix el film sobre el jove assassinat per feixistes. També es fa ressò al Punt que els europeus estan a favor de la mediació de la Unió Europea. Un 76% pensen que Brussel·les hauria d'intervenir en el conflicte amb l'Estat. D'altra banda, concurs de cuina del Roca per becar 10 joves. Hi van participar 30 persones i els guanyadors es podran formar durant 4 mesos al celler de Can Roca. I encara llegim a la portada del Punt avui que hi ha hagut 1.277 desnonaments a la demarcació els últims 9 mesos. Han baixat un 18% respecte als que va haver-hi de gener a setembre del 2018. També llegim aquesta notícia al Diari de Girona, que diu que baixen aquest 18% de desnonaments. Però aquest rotatiu també destaca en portada que un alumne i un tutor de la universitat seran rivals en el Sarrià-Bordils d'handbol. Martí Arnau, pivot del Sarrià d'handbol, va tenir el curs passat com a professor a l'EUCES de Salt, on estudia Ciències de l'Activitat Física de l'Esport. Pau Campos, el tècnic del Bordils, que s'enfrontaran aquesta temporada. D'altra banda, un exmonitor dels Maristes està condemnat per abusar d'una nena a Mont-ras. Un conductor troba 5 migrants amagats al seu camió a la Jonquera. I finalment destaquem d'aquesta portada que Vidreres s'endeuta amb 800.000 euros pel retard d'unes subvencions.
Més titulars de la jornada, com sempre, els repassem de la resta de premsa escrita. El País avui titula Sánchez inclou a Torra en la seva ronda per aconseguir la investidura. El periòdico obre, diguent, divisió a les presons pel tracte als reclusos. La Razón, Sánchez busca una coartada amb el Partit Popular i Ciutadans davant el pacte amb Esquerra Republicana. El diari Ara diu que els presos seguiran en règim tancat. L'ABC, Sánchez força la investidura més fosca de la democràcia. El Mundo, Sánchez busca la complicitat de tots al seu pacte amagat amb Esquerra Republicana de Catalunya. I La Vanguardia, avui, obre la seva primera plana amb el titular Sánchez trucarà a Torra i els líders autonòmics abans de la investidura.
I encara en l'àmbit de l'actualitat general, destacar que han trobat peixos morts per la contaminació al riu Besòs després de l'incendi de Montornès.
Els ecologistes demanen a la Fiscalia que actuï d'ofici. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua diu que no hi ha risc per a l'aigua de l'aixeta, però recomana no agafar-ne dels pous propers ni directament del riu.
Per cert, que l'empresa incendiada a Montornès havia rebut 2 multes de la Generalitat.
Les dues sancions a Dictesa en aquest dimecres hi va haver l'incendi eren per qüestió ambientals i d'accés d'emmagatzematge.
La revista Time nomena persona de l'any l'activista Greta Thunberg.
L'activista del clima de 16 anys és la més jove que ha aconseguit mai aquesta distinció.
La Generalitat porta a la Fiscalia un joc homòfob anomenat Que no se te caiga el jabón.
És un joc de cartes ambientat a la dutxa d'una presó. L'Observatori contra l'homofòbia, el síndic de Greuges i la Direcció General d'Igualtat també estudien possibles accions.
Veurem què passa amb aquest joc de cartes. Dos capellans del bisbat de Solsona van abusar de 8 menors entre els anys 50 i 70.
En una iniciativa pionera, la diòcesi de Solsona ha impulsat una comissió d'investigació interna que ha analitzat els seus arxius des de l'any 1930.
El més buscat a Google el 2019 arreu del món són un partit de críquet entre l'Índia i Sud-àfrica, l'actor de Disney Channel Cameron Boyce, mort aquest any, i el telèfon iPhone 11.
A l'estat espanyol destaquen aquestes cerques: eleccions, Notre Dame, la caiguda del mur, Vox, el casament de Sergio Ramos, Listeriosi, Joc de Trons, CDR i Rosalia.
En plana cultural, destacar que l'obra d'art més antiga del món és una pintura rupestre descoberta a Indonèsia.
Es tracta d'un grup de figures humanes animals que cacen grans mamífers amb llances i cordes.
I en esports, la Federació Espanyola de Futbol reitera que no té competències de seguretat del Barça-Madrid.
L'ens federatiu aplicarà la reglamentació vigent si hi hagués situacions de força major o circumstàncies en què fos necessària l'aplicació de la disciplina esportiva.
Fins aquí el repàs de l'actualitat, quan són ara les 8 i 11.
Ho estaves esperant, ho estaves desitjant. Torna la millor festa de cap d'any a Disco Tròpics. Gaudeix d'una nit inoblidable amb la rumba i les versions del grup Gapinats. Prepara't, perquè aquest 31 de desembre tornem amb la millor música dels 80, 90 i actual. Cap d'any a Disco Tròpics, el teu lloc per donar la benvinguda al 2020. La festa del poble per la gent del poble.
Celebra el Black Friday i el nou Centre d'Òptica i Audiologia Universitària a Lloret. Fins al 31 de gener, gaudeix d'un 20% de descompte addicional. A més, vine i coneix les nostres promocions d'ulleres amb vidres antireflectants des de 39 euros i progressius per 99 euros. T'esperem al carrer Sant Pere 32. Òptica i Audiologia Universitària. Les millors marques, els millors preus.
Aquestes festes de Nadal no cal que et passis hores i hores a la cuina. Deixa que ho fem nosaltres per tu. Al restaurant Papalús us hem elaborat uns menús per Nadal, Sant Esteve, Cap d'Any i Reis, que de ben segur et faran llepar els dits. Inverteix el temps per gaudir d'aquestes festes amb els teus. Dels àpats i de l'espai de celebració, deixa-ho a les nostres mans. Al restaurant Papalús, a on si no. Fes la teva reserva al 972 37 0049. Restaurant Papalús us desitja unes bones festes.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Ei, Paula!
Hola, Albert.
Ja t'han posat la fibra?
Encara no, noi. A la meva zona encara no hi arriba.
No coneixes Fitel Network? És l'operador local de Lloret i tenen les millors ofertes en serveis de telecomunicacions per a particulars i empreses. Segur que ells t'ho solucionen.
Ostres, està bé saber-ho, perquè ja fa temps que em vull posar la fibra.
Doncs amb Fitel podràs tenir fibra allà on d'altres operadors no hi arriben. I a més, telèfon mòbil, fixa o televisió, a uns preus molt competitius.
Que bé! Doncs vaig a trucar-los ara mateix i contractaré la fibra també per a la meva empresa.
Fitel Network, carrer Montserrat Roig 13 de Lloret. Més info a fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Fitel Network, el teu operador local d'internet.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta 100% mediterrània. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals, obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles a Mosó. A Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Audi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Para este otoño, Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Para este otoño, elige Clínica Fanals.
Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-364328 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Tip dels ensurts en la factura del mòbil, internet i televisió? Calma! Arriba Raquel Plus, el nou servei de telecomunicacions d'aquí, amb la tecnologia d'Euskaltel i la qualitat del RAC, que t'ofereix aquest pack a un preu increïble. Internet a 500 megas i wifi assegurada a tota la casa, mòbil amb 20 gigas, televisió Android i fix amb trucades, tot per només 44,90 euros al mes.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972-30 637-63 i a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972-35-53-35. RAC, i som per ajudar.
Al restaurant Sibius Cala Canyelles us hem preparat un menú especial per Nadal, Sant Esteve i Cap d'Any. També comptem amb amplis salons per a celebracions i grups d'empreses. La direcció i el personal del restaurant us desitgen unes bones festes i un feliç any nou. Restaurant Sibius Cala Canyelles, davant de la platja de Cala Canyelles, Lloret de Mar. Telèfon 972 37 12 01. 972 37 12 01.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Passen ara 2:15 del matí. Molt bon dia als que us enganxeu ara aquí al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Després d'aquesta breu pausa, desenvolupem els temes presentats a la portada. I el principal és que Lloret de Mar torna a ser avui la seu d'un campionat territorial de natació adaptada de les comarques de Girona. Hi participaran unes 180 persones amb discapacitat intel·lectual vingudes d'arreu de la província. Provenen d'una desena de centres d'educació especial.
La competició constarà de diferents proves i distàncies amb estils de natació com crol, braça, esquena i papallona. A més, també hi haurà relleus i proves adaptades que consistiran en caminar a l'aigua o flotar.
Hi haurà 5 categories segons les edats. Mínims per participants de 8 a 11 anys, infantils de 12 a 15, juvenils de 16 a 20, absoluts de 22 a 29 i sèniors de 30 cap endavant.
La competició, que ja fa 29 anys que es du a terme i per segon any consecutiu a la vila, se celebrarà aquest dijous a la piscina de Lloret. L'organitza ACEL, la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb el suport de Special Olympics i de l'Ajuntament de Lloret de Mar, entre d'altres.
Doncs el que fem primer de tot és donar pas a una entrevista enregistrada per la Rosa.
Parlem de la competició amb Lluís Gratacós, responsable de CEL a la Federació Territorial de Girona. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com es presenta aquest campionat territorial de natació adaptada que es fa aquest dijous a Lloret?
Bé, doncs en principi tenim ja tot preparat. Començarem al voltant de les 11 del matí a la piscina, que no cal dir-ho, ja coneixeu, que són unes instal·lacions espectaculars. I bé, doncs tenim ja moltes ganes de que vinguin tots els participants d'arreu de la territorial, i aquesta com campionat, aquesta edició ja és la segona que venim aquí a Lloret. Hem tingut molt bona acollida ja des de l'any passat, que va ser la primera vegada que vam fer-ho a nivell territorial. Des de feia molts anys que havíem fet altres campionats de tot tipus, però a nivell de natació doncs ja és la segona consecutiva.
Per què trieu Lloret de nou per fer de seu del campionat?
Bé, nosaltres quan acaba la temporada ens reunim amb tots els centres i els responsables fem una valoració de tot com ha anat el campionat. Llavors intentem doncs copsar lògicament les seves opinions, perquè són els que estan directament amb els centres. Nosaltres potser des de fora com a federació intentem organitzar-ho evidentment per ells, per tots els participants, però realment els usuaris són els que surten ja des del seu lloc geogràfic i ja saben si això és molt lluny, si la instal·lació els ha anat bé, com ha anat tot fins que arriben a casa i al centre, lògicament, i llavors ens, ens comenten doncs, com els ha anat la trobada. No? Dit això, doncs, a Lloret els hi va semblar molt bé, vam tenir molta col·laboració tant de el que és la instal·lació en particular del seu personal, com també doncs els voluntaris que ens van ajudar. Tenim a l'Institut Roca Grossa d'aquí de la vila, doncs, que ens col·labori, també al Col·legi de la Immaculada, un grup de quart d'ESO, que també vindran molts voluntaris doncs a ajudar-nos per ajudar també els centres i l'organització.
Quants esportistes participen?
Al voltant de 180.
Que es diu aviat, això, eh?
Sí.
Es diu aviat.
Sí, de fet, tot i així, és encara la que tenim menys participació, perquè no oblidem que són persones les que participen en unes necessitats educatives especials, i físicament doncs, també els hi costa bastant, doncs en el mitjà aquàtic és molt més complexa que potser fer una prova d'atletisme o de tenis taula, per què no? I la natació potser la que hi encara hi ha menys persones. Per exemple, anem a Palafrugell al mes de març i som al voltant de 300 persones. Vull dir que yeah. Els nostres usuaris dels Special Olympics el que fan és no estan especialitzats en un sol esport normalment, sinó que cada mes fem una trobada de diferents esports i llavors són especialistes entre cometes de tots, no? Vull dir, el mes que ve doncs anirem a Arbúcies a fer bàsquet i, com he dit abans, doncs el mes de març els mateixos esportistes doncs faran atletisme a Palafrugell, com a exemple.
D'on provenen tots aquests esportistes?
Bé, doncs d'arreu de les comarques gironines, vull dir, pensant que els centres d'educació especial, vull dir, es nodreixen d'alumnes de que són no solament, per exemple, si parlem de Girona, doncs de l'equip, per exemple, de la Fundació Montilivi, doncs no venen solament del seu voltant, com podria ser una escola primària, que normalment doncs són els seus usuaris de l'escola, doncs són els alumnes viuen al voltant. Ens trobem que venen de força lluny, de cada, com deia, de l'escola de Girona, doncs venen de tota la comarca del Gironès. Vull dir, d'aquí a l'Alt Empordà tenim doncs la Fundació Altem i el Mar del Món, però bé, no són de Figueres particularment, sinó que també hi ha nois i noies de Cadaqués, de Roses, de tota la comarca. Això també a nivell d'infraestructura és una miqueta complicada logística, perquè el transport vol dir que primer ha d'haver-hi un transport, doncs, del, com he dit abans, de Cadaqués a Figueres i de Figueres al bus en el centre, venir cap a Lloret. Per això comencem al voltant de les 11, perquè doni temps a arribar a tots els participants.
Quines proves hauran de superar en el campionat?
Bé, hi ha les estàndard, que són, bé, no són de relleus, en principi no en fem, aquesta edició, llavors és una prova més complicada per equips, però sí que fem les proves de les típiques de crawl, braça, esquena, i llavors el que fem en 25 metres i 50 metres, i les persones amb major grau de discapacitat, pensem que el mitjà aquàtic és molt més complexa doncs, per un aprenentatge, i fem proves adaptades, com pot ser la piscina petita, farem unes proves de caminar dins l'aigua, que és, tot i així ja és una gran dificultat, i assistit amb monitors, els monitors es col·loquen dins l'aigua també, els hi donen molta seguretat, i també amb utensilis, no? Poden ser flotadors, que els ajuden doncs, a tenir major confiança per travessar la piscina amb aquest mitjà aquàtic, doncs, que com he dit és una mica complexa per ells.
Lluís, explica'ns, quina és la feina que fa l'ESEL durant tot l'any?
Bé, l'ESEL, si ens imaginem una persona que juga a futbol o bàsquet, doncs és que una federació que també té el seu col·legi d'àrbitres doncs, que relacionat amb aquest esport i es dedica normalment a un sol esport, val? Pot ser, com he dit, bàsquet o futbol, per dir alguna cosa. O judo. En canvi, la nostra federació el que fa durant l'any és proposar una sèrie de campionats i de trobades de lleure en els centres que estan associats, val? En la nostra federació. I el que fem és proposar-los aquestes activitats que, com he dit abans, els centres també els hi va bé, els avaloren també els seus educadors, com a dients per a la millora del benestar d'aquestes persones amb discapacitat, i llavors el que fem és que tenim la potestat de poder organitzar els campionats territorials en el nostre cas, com també els de Catalunya evidentment, però de diferents modalitats. O sigui, si ens posem a la federació, per exemple, de futbol, la Federació Catalana de Futbol no organitza el campionat de bàsquet, lògicament, vull dir, sempre han d'organitzar la seva disciplina, i en canvi nosaltres podem organitzar totes les que vulguem, sempre i quan tots els usuaris doncs, tinguin el seu certificat, diguéssim, de discapacitat intel·lectual. Val? I llavors això ens permet doncs, poder abarcar molts esports diferents que siguin adients i positius per a aquestes persones. Nosaltres fem des de bàsquet, com he dit, evidentment natació, atletisme, futbol sala, fem bàdminton, petanca, vull dir, i el que intentem és fer que cada mes doncs una trobada territorial a diferents llocs i, com he dit, doncs que siguin consensuats amb la resta de centres, que els hi vagi bé.
Doncs Lluís Gratacor, responsable de la SELL a la Federació Territorial de Girona, agraïm moltíssim aquesta entrevista telefònica. Benvinguts de nou a Lloret de Mar i a la seva piscina. Moltes gràcies.
Molt bé, si em permeteu, doncs agraïm una vegada més a tots els voluntaris d'aquí mateix Lloret i veïns que també ens han trucat per col·laborar. I bé, si voleu venir, doncs a la piscina ens trobarem per allà i esteu ben convidats.
Recollim aquestes paraules. Bon dia.
Bon dia.
I seguim parlant d'aquest campionat amb el director de la piscina municipal de Lloret, Ricard Salinas. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem sentit a Lluís Gratacós comentant doncs, la bona acollida que tenen aquí a Lloret i que per això han decidit, entre altres coses, doncs, tornar aquí al municipi. Des de l'altre costat, des de l'altra cara de la moneda, no? Des de la piscina, com es valora que s'hagi tornat a escollir Lloret com a seu d'aquest campionat territorial?
Home, nosaltres estem encantats de que se torni a escollir i l'hem acollit amb els braços oberts. L'any passat va ser la primera edició que ho vam fer i vam sortir molt contents tots, tant l'organització com participants com la mateixa piscina municipal. I per fer-ho aquest any doncs, estem doncs, molt encantats i, bueno, i que duri més anys, sí, i tant.
És la segona vegada, no? O s'havia fet alguna altra vegada prèviament?
En aquí a la piscina municipal és la segona vegada.
Hi ha algun altre tipus de campionat d'aquest estil de natació adaptada que es faci aquí a Lloret?
Sí, mira, aquest mateix any, el juny vam fer el campionat d'Espanya de natació adaptada, on també va participar un ciutadà nostre, no, d'aquí del municipi, que és en Jesús García. I també va sortir molt bé, l'organització també va acabar encantada i estem planificant tornar-lo a repetir en aquest any vinent, cap al primer cap de setmana de juny, un altre campionat d'Espanya de natació adaptada.
Doncs evidentment, si s'acaba repetint ens en farem ressò a la ràdio, però de moment deixa dit que avui es fa aquest campionat que es valora tan positivament per les dues bandes i també, ja aprofitant que el tenim al telèfon, com a director de la piscina municipal, dic que aquest equipament un cop més torna a mostrar-se solidari i d'una banda perquè recull joguines per la Creu Roja i de l'altra banda equipament esportiu per l'Institut Roca Grossa, que també està fent una campanya.
Sí, exactament, ja com cada any des de fa diversos anys, dintre de les nostres campanyes solidàries, una d'elles és aquesta, la recollida de joguines per la campanya Cap Nen Sense Joguina de la Creu Roja. Cal dir que tenim ja un carro i mig d'aquests del Mercadona Esplens. Estem molt agraïts per totes les persones que ens porten els regals. I aquest any hem acollit també la iniciativa de l'Institut Roca Grossa, que ens ha semblat molt bona, que ve a ser algo semblant, però amb material esportiu. Uh-huh. I també estem recollint, som un punt de recollida de material esportiu.
Entenem que simplement qui vulgui col·laborar pot venir a la piscina i deixar o l'objecte esportiu que recull el Roca Grossa o alguna joguina per la Creu Roja.
Sí, exactament. I a més li canviarem per una invitació a la piscina.
Una municipal. Invitació a la piscina. Mm?
Sí.
Dic que ara parlarem de la campanya de joguines de la Creu Roja més a fons amb la coordinadora de la Creu Roja aquí a la zona, però pel que fa al material esportiu del Roca Grossa, aquesta campanya que duen a terme cap a nens sense esport, han de ser material de segona mà, material que tinguis per casa, no que estigui fet malbé, evidentment, que la gent no deixi coses que no serveixen per res, però coses que no es fan servir i que es portin, que no cal comprar equipament nou.
No, sí, correcte. Que sigui practicable, però que no estigui fet malbé i que no pugui induir a lesions o ferides, no? que estigui en bones condicions.
I si per això fos, si tot això fos poc, a més, torna a ser solidària la piscina amb la Marató de TV3?
Sí, un any més. Nosaltres som bastant sensibles amb aquesta campanya i, bueno, i ens estem molt contents de portar-la a terme i que duri molts anys també, no? Per aquest any la campanya comença avui mateix i dura fins al dia 22 d'aquest mateix mes i farem per les persones que volen visitar la piscina i que no són abonades, doncs els oferirem una entrada puntual reduïda a 3 euros que aniran íntegres a la marató. A més, les activitats dirigides que farem durant aquests dies incluiran dintre de la seva sessió, doncs, a l'escalfament o a la tornada a la calma, algunes cançons de la Marató de TV3. També fem una promoció específica d'abonament a la Marató, en la qual pagant un mes, en el mes de febrer en aquest cas, doncs li regalem el que queda de desembre, gener i la matrícula. La matrícula no li regalem tota, sinó que cobrem una quantitat simbòlica de 3 euros, que a més aniran també íntegres a la Marató. I hem elaborat una pulsera del 5è aniversari de la piscina municipal, que aquest any fa 5 anys, que també la posem a la venda per 1 euro i els diners recaptats aniran també a la Marató. Molt important que el dissabte 21, el dissabte de la setmana vinent, farem una jornada de portes obertes a la que tothom està convidat a venir. No se cobrarà res, ni res pot venir qualsevol persona. Sí que poden deixar una quantitat simbòlica que també aniran íntegres a la marató. Vale? També ajudarem una miqueta per la marató amb la jornada de portes obertes. L'úniques condicions que demanem per venir és que els nens menors d'edat vinguin acompanyats d'algun adult i vinguin com a màxim dos nens per adult, més que res per millorar la seguretat a la piscina. Nosaltres també posem reforços de socorristes, hi haurà inflables aquàtics i algun personatge que animi, no?, per la instal·lació. Uh-huh. I el dia següent, fem moltes coses i no m'agradaria deixar-me res perquè vull que tothom s'assabenti
evidentment.
Que acabem de fer aquesta setmana. El dia següent, el diumenge 22, faré activitats de tennis i de pàdel a càrrec dels professors del club de tennis. Aquestes activitats sí que tindran un preu una miqueta més elevat, són 7 euros, però també aniran íntegres a la marató, és a dir, que tot el que recollirem durant aquesta setmana ho donarem a la marató de TV3.
I precisament sobre aquesta jornada que comentava del dia 21 de desembre, és una jornada que es fa per celebrar el 5è aniversari de la piscina?
Sí.
Què és el que es farà? Què és el que s'ha previst?
Bueno, ja t'he comentat fa un moment que farem una jornada de portes obertes, en la qual tothom està convidat a venir. La instal·lació estarà oberta a tothom. Tindrem inflables aquàtics a la piscina, pels nens, tant pels petits com pels nens ja algú més gran. També punxarem animació per la piscina i, bueno, i farem alguns detallets per les persones, els nostres abonats, que ja porten de manera interrompuda en aquests 5 anys, no?, amb nosaltres. Considerem que com a instal·lació fem molt de màrqueting i comercialització i fem moltes promocions per atraure nous abonats, però els més antics també necessiten un reconeixement i m'agradaria, doncs, poder-los donar.
Doncs queda dit, Ricard Salines, felicitats per aquest 5è aniversari que està a punt de celebrar la piscina i moltíssimes gràcies per comentar detalladament tots aquests aspectes que volíem comentar avui al matí. Molt bon dia.
A tu, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Passant ara 4 minuts de 9:15 i seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora parlant de solidaritat i ens centrem ara en aquesta campanya de recollida de joguines que fa la Creu Roja, Lloret, Blanes i Tossa. En parlem àmpliament amb la coordinadora de la Creu Roja de la Selva Marítima, que és Norma Ribas, i aquí tenim el telèfon. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Recordem una mica en què consisteix aquesta campanya, que és exactament el que es demana.
El que es demana és que la població de Lloret, de Blanes, de Tossa ajudi a que tots els nens el dia 6 de gener tinguin somriures, que ajudem els Reis.
Uh-huh. I però com han de ser aquestes joguines? Recordem-ho.
Demanem que siguin joguines noves i que siguin no bèl·liques.
Uh-huh. I què s'ha de fer per fer-les arribar a la Creu Roja?
Doncs a Lloret de Mar tenim el punt de recollida de la piscina, que fan moltíssimes coses per la marató, com ja hem sentit, i a més també ens recullen joguines, i el puntet de Lloret de Mar, el puntet del molí, també es poden portar joguines.
Hi ha alguna manera també de col·laborar, per exemple, fent donatius, o simplement és entregant alguna joguina que sigui, com dèiem, nova, no bèl·lica, no sexista?
Es poden fer donatius directament al compte corrent de Creu Roja, sobretot posant nom i DNI de la persona, perquè després enviem un certificat de retencions per la, de desgravació, perdó, per la renta. Sí que es pot fer, sí.
I sabem que fa poc s'ha rebut, la Creu Roja ha rebut una donació per part de l'Ajuntament de Lloret per comprar joguines, no?
Sí, de les entrades de la projecció d'una pel·lícula que es va fer per les festes de Sant Romà, una pel·lícula infantil, ens han fet una donació de 300 euros per poder comprar joguines i ajudar que tots els nens en rebin.
Doncs queda dit, no sé si hi ha alguna activitat que es faci des de la Creu Roja aquests dies que voldries destacar abans d'acomiadar-nos.
El que farem és repartir pels comerços també del centre, però encara no sabem de quin, estem acabant de fer trucades, caixes perquè la gent pugui, potser si no es poden desplaçar a la piscina municipal o no es poden desplaçar al puntet del molí, doncs deixar la seva aportació, les seves joguines en aquestes caixes que deixarem pel centre de la població.
Val, o sigui, hi haurà comerços que també col·laboraran amb la campanya,
Sí, estem acabant de tancar-los.
Doncs queda dit, abans d'acabar, fins a quin dia es poden donar joguines?
Estarem recollint joguines fins al dia 22 de desembre.
Val, fins al 22 de desembre per poder-les entrar abans de Reis. Doncs Norma Ribas, coordinadora de la Creu Roja de la Selva Marítima, esperem que vagi molt bé aquesta campanya, que rebeu moltes joguines a la Creu Roja i moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I el que fem ara és saludar en Miquel Bernis quan són les 8:37 per saber com es presenta aquesta jornada des del punt de vista meteorològic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí la temperatura és una mica més alta que ahir, però es deixa sentir més el vent i això fa que la sensació tèrmica sigui similar o fins i tot més baixa. Avui esperem un dia hivernal, amb temperatures que es quedaran curtes, tant com ahir o fins i tot una mica més. I, a més, amb aquest vent moderat que anirà més amb el pas de les hores. Aquesta tarda es deixarà sentir amb cops de 30, 40, 50 km per hora, fins i tot en alguns moments, i, per tant, això afavorirà la sensació de fred. Un altre dia mig ennuvolat. Avui no repetiran les pluges d'ahir, però sí que tindrem estones de cel mig tapat i fins i tot cobert en alguns moments. De cara als pròxims dies, demà esperem que el vent encara bufi més fort en moltes comarques i haurà de fer una situació de ventades molt fortes en comarques del centre i del sud de Catalunya. A la Selva Marítima sembla que quedarem al marge dels cops de vent més violents i que, com a molt, tindrem les mateixes ratxes de 30, 40, 50 km per hora que ja hi haurà al llarg d'aquesta tarda. A mesura que avanci el divendres, el vent anirà perdent força i el cap de setmana l'esperem més tranquil en tots els sentits, amb més clarianes, tant dissabte com diumenge sobretot, amb poc vent i amb temperatures que pujaran clarament. L'entrada d'aquest vent de ponent farà que a partir de demà sobretot i a l'inici del cap de setmana les temperatures pugin per sobre dels 15 graus al migdia i l'ambient sigui força més suau que el que hem tingut en molts moments d'aquesta setmana.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I el que hem d'afegir és que ara mateix l'estació meteorològica de Protecció Civil al voltant de la caserna de la policia local marca 4,8 graus, la humitat al 93%. Aquí al centre, temperatura una mica més elevada, tenim 7 graus. I segons en Jaume Masdevall, el nostre col·laborador des de Can Vallell, han caigut a les últimes hores d'ahir 2 litres per metre quadrat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Si fem un cop d'ull avui a les portades, en aquest dijous 12 de desembre, el que destaca és el que comentem a continuació. Sense permisos imminents, és el tema del dia pel Punt, que explica que la qualificació de segon grau fa que els nou presos polítics no tinguin cap permís fins que no compleixin una quarta part de la pena. La decisió sobre obre noves discrepàncies entre Esquerra i Junts per Catalunya. Sobre aquest tema, el Diari de Girona hi dedica un titular ben petitó que diu que les presons descarten sense unanimitat llibertat, la semillibertat pels líders del procés. D'altra banda, també llegim al Punt Avui que la mort de Guillem Agulló serà una pel·lícula. Carlos Marqués Marcet dirigeix el film sobre el jove assassinat per feixistes. En plana política, els europeus estan a favor de la mediació de la Unió Europea. Un 76% pensen que Brussel·les hauria d'intervenir en el conflicte amb l'Estat. També llegim a la portada del Punt cop a l'art de la franja. El jutjat ordena el retorn immediat de 111 obres dipositades a Lleida. Hi ha la imatge que il·lustra aquesta portada i veiem el frontal de Sant Vicenç de Tresserra, que és una de les obres més importants del conjunt que reclama l'Aragó. També a la portada del Punt hi veiem que hi ha un concurs de cuina del Roca per becar 10 joves, hi van participar 30 persones i els guanyadors es podran formar durant 4 mesos al celler de Can Roca. I d'altra banda, 1.277 desnonaments a la demarcació en 9 mesos. Han baixat un 18% respecte als que hi va haver de gener a setembre del 2018. També llegim aquesta notícia al Diari de Girona. Tot i així, el titular principal pel Diari de Girona és que el cost de la plantilla de la UdG, la Universitat Gironina, es dispara un 9,9% en només 2 anys. Dels 100 milions de pressupost per l'any que ve, 75,4 es destinen a pagar sous. D'altra banda, també publica el Diari de Girona que un alumne i un tutor de la universitat seran rivals en el Sarrià-Bordils d'handbol. Són en Martí Arnau i en Pau Campos. En successos, un exmonitor dels Maristes està condemnat per abusar d'una nena a Mont-ras. L'home admet haver fet tocaments a una menor de 10 anys mentre estava en un càmping nudista. Un conductor troba 5 migrants amagats al seu camió a la Jonquera. La província de Girona registra la taxa de natalitat més baixa des del 1975 i l'últim titular que destaquem d'aquesta portada és que Vidreres s'endeuta amb 800.000 euros pel retard d'unes subvencions.
Més titulars de la jornada els trobem a la primera plana del País. Sánchez inclou a Torra en la seva ronda per aconseguir la investidura. El periòdico, divisió a les presons pel tracte als reclusos. La Razón, Sánchez busca una coartada amb Partit Popular i Ciutadans davant el pacte amb Esquerra Republicana de Catalunya. El Diari Ara, els presos seguiran en règim tancat. L'ABC, Sánchez força la investidura més fosca de la democràcia. El Mundo, Sánchez busca la complicitat de tots en el seu pacte amagat amb Esquerra Republicana de Catalunya. I La Vanguardia, Sánchez trucarà a Torra i els líders autonòmics abans de la investidura.
Per cert que l'AVE barat entre Barcelona i Madrid serà una realitat a l'abril. També ho llegim al Diari de Girona. I altres notícies de l'actualitat general són les següents. Troben peixos morts per la contaminació al riu Besòs després de l'incendi de Montornès.
Els ecologistes demanen a la Fiscalia que actuï d'ofici. Per la seva banda, l'Agència Catalana de l'Aigua diu que no hi ha risc per a l'aigua de l'aixeta, però recomana no agafar-ne dels pous propers ni directament del riu.
Per cert que l'empresa incendiada a Montornès havia rebut 2 multes de la Generalitat.
Les dues sancions a Ditexa, on aquest dimecres hi va haver l'incendi, eren per qüestions ambientals i d'accés d'emmagatzematge.
La revista Time nomena persona de l'any l'activista Greta Thunberg.
L'activista del clima de 16 anys és la més jove que ha aconseguit mai aquesta distinció.
La Generalitat porta a la Fiscalia un joc homòfob anomenat Que no se te caiga el jabón.
És un joc de cartes ambientat a la dutxa d'una presó. L'Observatori contra l'Homofòbia, el síndic de Greuges i la Direcció General d'Igualtat també estudien possibles accions i no es tracta d'una fake news,
no, és real i és increïble que pugui haver-hi coses com aquesta. També és increïble el tema amb els capellans. 2 capellans del bisbat de Solsona van abusar de 8 menors entre els anys 50 i 70.
En una iniciativa pionera, la diòcesi de Solsona ha impulsat una comissió d'investigació interna que ha analitzat els seus arxius des de l'any 1930.
Doncs tant de bo totes les diòcesi vagin fent el mateix. I el més buscat a Google del 2019 arreu del món són un partit de criquet entre l'Índia i Sud-àfrica, l'actor de Disney Channel Cameron Boyce, mort aquest any, i el telèfon iPhone 11.
A l'estat espanyol destaquen aquestes cerques: eleccions, Notre Dame, la caiguda del mur, Vox, el casament de Sergio Ramos, Listeriosi, Joc de Trons, CDR i Rosalia.
És curiós que un partit de críquet sigui el més buscat arreu del món, quan sembla que el futbol ho eclipsi tot, però si fem un cop d'ull mundial, doncs el críquet entre l'Índia i Sud-àfrica ha cridat més l'atenció.
Hi ha molts hindús.
I tant. I en plana cultural, l'obra d'art més antiga del món és una pintura romana rupestre descoberta a Indonèsia.
Es tracta d'un grup de figures humanes animals que cacen grans mamífers amb llances i cordes.
I en esports, la Federació Espanyola de Futbol reitera que no té competències de seguretat del Barça-Madrid.
L'ens federatiu aplicarà la reglamentació vigent si hi hagués situacions de força major o circumstàncies en què fos necessària l'aplicació de la disciplina esportiva.
Els diaris parlen de Lloret.
A l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt Avui, i llegim que sobre hoquei patins el Barça Lloret es jugarà aquí a la Selva. I és que el duel entre el Barça i el Lloret de la 13a i última jornada de la primera volta de l'hoquei Lliga, unificada en dia i hora perquè determina els classificats de la Copa del Rei, es disputarà aquí a Lloret dimarts vinent a les 9 de la nit. El partit s'havia de jugar al Palau, però l'horari i el dia coincideixen amb el partit d'Eurolliga de bàsquet entre el Barça i l'Esbel Villa Urbana, i per tant es jugarà aquí a Lloret dimarts vinent a les 9 de la nit. I en plana cultural, a l'agenda del Punt, i llegim que avui a les 9 del vespre al Teatre de Lloret es projectarà la pel·lícula Tres Cares, a càrrec del Cineclub Adler.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dijous de 9 a 10 del matí és temps de tertúlia. Aquest dijous, la tertúlia ciutadana es converteix en política. Un representant de cada grup municipal participarà en la tertúlia per opinar sobre l'actualitat informativa del dia.
Torna a escoltar el programa a la secció a la carta del web novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
13 minuts i mig per arribar a les 9 del matí i ens centrem ara en la marató de TV3, perquè aquí a Lloret aquest cap de setmana es faran fins a 7 actes solidaris amb la marató, que se celebra, recordem-ho, el dia 15 de desembre, aquest diumenge, i que se centra aquest any en les malalties minoritàries. Són unes patologies molt poc freqüents que afecten un màxim de 5 persones per cada 10.000 habitants. Inclouen un conjunt de malalties molt diferents entre si, però tenen en comú que acostumen a ser greus, cròniques, progressives i discapacitants. Com diem, aquí a Lloret hi ha fins a 7 actes els propers dies i els volem anunciar alguns, els anem anunciant aquests dies, i ens centrem ara en que de cara a dissabte hi ha una xocolatada popular a la farmàcia de la Imma Espinet.
El dissabte fem una xocolatada popular el dissabte al matí de les 10 a la 1 del migdia. L'aportació que sempre demanem és 1 euro. I bueno, mira, no sé si ja fa, me'n recordo, ha passat molt ràpid el temps, 4 o 5 anys que vam dir, ai, mira, doncs per què no fem algú a la marató? I ens vam començar a animar, i ara, bueno, doncs cada any sempre, sigui per aquests voltants o el dia abans de la marató, una setmana abans, quan va bé, fem aquesta xocolatada per tothom que vulgui venir i col·laborar.
Per tant, hi ha aquesta xocolatada dissabte, i també dissabte al matí un parc d'inflables al gimnàs Budejam, on els petits podran gaudir de llits elàstics i d'un taller de cuina amb preus de 5 a 9 euros, la meitat dels quals es destinaran a la marató, tal com explica Xenia Petrova.
Hemos pensado que es una buena oportunidad de hacer saber a la gente que existen enfermedades raras y que son muy graves, y que en nuestro pueblo vive una familia con dos niños con esta enfermedad, que se llaman Daniel Pesoc y Roman Pesoc, y padecen una enfermedad rara que se llama miopatía muscular congénita.
I ens entrem ara en una ruta per la costa que es fa diumenge. Doncs el mateix dia de la marató, diumenge, hi haurà aquesta ruta que organitza el Centre Excursionista. Parlem amb el seu president, Marco Ramírez. Bon dia.
Molt bon dia.
Què és el que heu preparat? Com serà aquesta ruta?
Mira, nosaltres hem preparat una ruta, ja és la segona edició que fem, una de la, per la costa, i es tracta d'una ruta que surt des de Tossa fins a Lloret. I llavors, els 10 euros que demanem és íntegrament per la marató.
Per què s'ha escollit aquest recorregut, aquesta ruta? D'on ha sortit la idea de fer-la?
Bueno, ja és el segon cop i va agradar molt quan es va fer el primer cop, i llavors hem dit, bueno, tornem-ho a fer, i cada vegada pues, està tinguent més èxit. De fet, hem tingut que ampliar les places, perquè ahir a la nit ja es van quedar completes i hem ampliat en 10 places més. O sigui, està agradant aquesta sortida.
Però, per tant, la gent que no estigui apuntada ja no pot venir o encara té temps?
Sí, ens queden 10 places que hem ampliat aquest matí.
I què han de fer les persones que vulguin venir?
Pues han d'entrar a la pàgina web i llavors fer la inscripció i fer el donatiu de 10 euros i llavors, si no estan federats, cal que paguin 6 euros per l'assegurança federativa temporal.
I Marco, dius que l'any passat ja ho vau fer i va agradar i que aquest any també està tenint èxit abans de començar. Cada any feu alguna cosa solidària amb la Marató o l'any passat va ser el primer cop?
No, cada any intentem fer, ja des de, bueno, d'altres juntes del centre, sempre s'ha intentat fer alguna activitat per poder fer una aportació a la Marató i ara ja no sé quina edició anem, però sí, cada any intentem fer alguna activitat per recordar una ajudeta.
I la gent que vulgui venir ha de tenir cert nivell, ha d'estar habituada a caminar, és una caminada apta per tothom?
En aquest cas, una miqueta acostumats han d'estar perquè és una ruteta de 5-6 hores i d'uns 13 quilòmetres, i sí que s'ha d'estar acostumada. Altres anys pugem al Montgròs, que llavors és una sortida més fàcil, que aquest any enguany l'hem feta per les festes de Sant Romà.
Doncs d'aquesta caminada que es farà diumenge, a nivell pràctic, horari, què ha de portar la gent que vingui?
Mira, la sortida comença a les 7 del matí, que ens venen a buscar la companyia d'autocars Romabús aquí a les pistes d'atletisme i ens portarà fins a la terminal de l'estació d'autobusos de Tossa. Llavors aquí farem un cafè ràpid aquí a l'estació i ja començarem a caminar. Cal portar el que sempre demanem, l'equipament de les tres capes, unes botes, aigua, alguna cosa per picar i a l'esmorzar. Calculem que pel migdia, cap a les 2, com a molt tard les 3, ja estiguem aquí a Lloret, perquè cadascú pugui anar a casa a dinar.
Doncs queda dit, Marco Ramírez, moltes gràcies per donar-nos aquests detalls. Esperem que vagi molt i molt bé aquesta ruta en col·laboració amb la Marató de TV3 i, com deia, gràcies per compartir-ho amb els nostres oients.
A vosaltres per trucar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Com hem dit, la Llar d'Infants Marinada també col·labora amb la Marató. Aquest diumenge al migdia organitza una cursa i una xocolatada solidàries. En parlem amb la Cristina Garrido, mare d'un nen, en Dani, que té una malaltia minoritària, la síndrome d'Angelman, una patologia neurogenètica que es caracteritza per l'endarreriment en el desenvolupament de la persona. Molt bon dia, Cristina.
Molt bon dia, Rosa.
Explica'ns primer de tot què feu aquest diumenge per la Marató.
Doncs, a veure, la idea és aquest diumenge conscienciar la gent, doncs, que tots podem tenir a prop una persona que tingui una malaltia minoritària i que aquestes malalties, doncs, impossibiliten portar un ritme de vida com el portarien normalment, pues, la resta. En Dani, en concret, doncs, no parla, té dificultats per caminar, és totalment dependent, se li ha de donar el menjar, l'has de dutxar, però s'esforça moltíssim cada dia. O sigui, una cosa que per nosaltres és molt senzilla, per ell és molt complicada. I la idea d'aquest diumenge, doncs, és això. La malaltia es diu síndrome d'Angelman, però jo com sempre dic que és un àngel sense ales. Llavors, doncs, per ell caminar i desplaçar-se, doncs, li provoca un esforç. I la idea és que en Dani anirà primer de tot en aquesta minicursa o aquesta cursa simbòlica i tota la resta anirem a darrere d'en Dani al seu ritme perquè puguem entendre el que és, doncs, anar al ritme del Dani i veure l'esforç que fa.
Cristina, explica'ns això, com s'ha plantejat aquesta cursa? Dius que és una minicursa, entenem que el recorregut és curtet.
Sí, és molt, molt curtet, és en el carrer Costa Carbonell, a davant de l'escoleta de Marinada. La policia i l'Ajuntament han sigut molt amables, ens tallen al carrer, i la idea és aquesta. La idea és que en Dani, amb l'ajuda dels seus germans i de totes les persones que l'estimen i que el coneixen, perquè realment qui coneix en Dani és impossible que se l'estimi, perquè sí que té una malaltia minoritària, sí que no pot parlar, però en Dani amb una mirada o amb un somriure t'ho diu tot. Llavors, doncs, el que farem serà, seguint en Dani, aquest trajecte, doncs, que potser seran 300 metres, 400 metres, si arriba. No, és molt curteta, és molt curteta, és un carrer. Però, clar, per en Dani és un esforç. I la idea és aquesta, conscienciar la gent, doncs, que aquestes malalties minoritàries t'impossibiliten de fer una vida normal, però que, per altra banda, doncs el fet de conèixer en Dani, de tenir en Dani en les nostres vides, doncs és molt enriquidor en molts sentits. Per aquest motiu, després doncs d'aquesta mini cursa simbòlica, com li vulgueu dir, doncs fem una xocolatada, perquè la idea és celebrar-ho, perquè realment en Dani és un regal.
Ah, Cristina, com en recaptareu els diners per la marató, amb la cursa i la xocolatada?
Doncs hem fet uns dorsals. Els dorsals valen 5 euros. Hi ha molta gent doncs, que participarà comprant el dorsal però que no podrà venir aquell dia, perquè realment és un dia que tot el país doncs, s'omple d'activitats destinades a la marató. I llavors doncs, bueno, aquests 5 euros aniran íntegrament per la recaptació de l'estudi de les malalties minoritàries. En el nostre cas, a part el número del dorsal, et permetrà doncs, entrar en el sorteig d'una panera perquè sigui també un al·licient més a que la gent vingui i participi. Però torno a repetir, el fet de conèixer en Dani ja és molt al·licient, perquè qui coneix en Dani se l'estima, però segur.
I, Cristina, en el teu cas, com valores que enguany la marató estigui dedicada a les malalties minoritàries?
A veure, les malalties minoritàries... ja hi va haver un any que la marató es va destinar a les malalties minoritàries, quan en Dani era molt petitó, i realment qui tenim un familiar, un fill, un germà, un nebot, un net, amb una malaltia minoritària, la veritat és que es passa molt malament. Perquè moltes vegades, amb tot el respecte del món, hi ha malalties molt dures, però que ja estan conegudes, ja com que la gent ja les té interioritzades. En canvi, aquest tipus de malalties, doncs, costen. Has de donar moltes respostes, has d'explicar moltes coses, i moltes vegades, com a familiars, ni estàs preparat ni en tens ganes. Potser en altres moments sí, però com tothom, doncs, hi ha moments de tot. Llavors, doncs, qualsevol ajuda per poder estudiar aquest tipus de malalties i que el dia de demà doncs, uns pares no hagin de passar pel fet de que un metge els digui al teu fill d'aquesta malaltia minoritària, doncs benvingut sigui.
I, Cristina, en el cas de la síndrome d'Angelman, hi ha algun tipus de, no sé si de tractament, de cura possible? Quina situació està, això?
No, la veritat és que, com tots els pares que tenim un fill amb una malaltia minoritària, intentem estar molt al dia, ens movem molt, internet també t'ajuda molt per estar en contacte amb altres països. Sí que hi ha estudis, però són estudis que no, avui en dia doncs, no estan, per dir-ho d'alguna manera, legalitzats. És molt difícil i la veritat és sí que és cert que ara, en el cas del meu fill, doncs, tenen una esperança de vida més alta, més elevada, però també és veritat que en molts casos doncs, arriben amb unes condicions doncs, que són dures, que són dures.
Doncs, com tu dius, Cristina, els actes d'aquest diumenge a la llar d'infants són per conscienciar i per entendre una mica millor el que passa a nens com en Dani, el teu fill. Agraïm moltíssim aquesta entrevista i la sinceritat. Cristina Garrido, molt bon dia.
Bon dia.
I quedarà menys d'un minut per arribar a les 9. Sintonia de comiat al Bon Dia, Bona Hora. Abans, però, volem recordar-vos que avui és sessió del Cineclub Adler. Es projectarà la pel·lícula Tres Cares a partir de les 9 de la nit. Una projecció, com sempre, en versió original subtitulada, que mostrarà aquesta pel·lícula rodada en la clandestinitat, a una pel·lícula iraniana que des del Cineclub Adler es convida a tothom, perquè de ben segur que us farà passar una molt bona estona. A partir de les 9 de la nit, al Teatre de Lloret. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Posem punt i final al Bon Dia, Bona Hora, però tornem demà a les 8 en punt. Que vagi molt bé.
Bon dia, bona hora.